La Fiscalia també segueix les passes del Suprem i aplica malversació agreujada també a Josep Maria Jové i Lluís Salvador i els demana 7 i 6 anys de presó. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Cinc anys després de l'1 d'octubre, dos exalts càrrecs del govern d'aleshores, molt propers a Oriol Junqueras, ja saben a què s'enfronten. La Fiscalia ha fet públic avui el seu escrit d'acusació, on demana 7 anys de presó a qui era secretari general de la vicepresidència, Josep Maria Jové, i 6 anys per qui era secretari d'Hisenda, Lluís Salvador. Tots dos estan acusats de malversació agreujada, prevaricació i desobediència. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
No són els únics que han conegut avui la seva acusació. La Fiscalia també imputa un delicte de desobediència a l'aleshores directora de serveis de la Conselleria de Vicepresidència Presidència i actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
En el seu cas, si Natàlia Garriga fos condemnada, només quedaria inhabilitada per ocupar un càrrec públic i no hauria d'entrar a la presó. El fiscal també li demana una multa de 18.000 euros. En el cas de Salvador i de Jové, les sancions econòmiques són de 24.000 i 30.000 euros.
Amb aquest escrit, la Fiscalia segueix la línia marcada pel Suprem aquest dilluns i es decanta també per apostar per les penes més dures en les causes del procés i constata que la reforma del Codi Penal ha tingut l'efecte contrari i el que es buscava quan Esquerra va pactar-la amb el govern espanyol. Des del govern mateix, el president aragonès lamenta que la Fiscalia segueixi amb la voluntat de venjança, mentre que des de la Moncloa insisteixen en el que va passar l'any 2017 va ser un delicte i que no pot quedar impune, tot i que celebren el canvi de tendència del govern català.
Coneixem la voluntat de venjança d'una part de la judicatura espanyola i, per tant, no hi ha sorpresa.
Total respeto a las decisiones judiciales, pero también, por otro lado, la reivindicación de una política que creo que está causando mucho bien a Cataluña y, por tanto, a España.
Els propis acusats també han volgut dir la seva.
A través de Twitter, Jové ha acusat la Fiscalia de miserable i covarda, mentre que Lluís Salvador, també des de les xarxes socials, ha dit que l'1 d'octubre respon a principis democràtics. Per a Natàlia Garriga, la decisió del fiscal no ha estat cap sorpresa.
Doncs segurament la notícia és que no és notícia, no? Que no tenim cap sorpresa, no ha sigut cap sorpresa, i que la justícia no fa justícia, sinó que segueix fent política.
A banda de per la Fiscalia, l'actualitat d'aquest divendres també passa per la comissió del Parlament que vol investigar els abusos sexuals a menors.
El PSC ha dit avui que no descarta enviar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les conclusions que se n'extreguin si es detecta que una causa pot comportar delicte.
Comissions d'investigació, el que s'haurien de centrar no és tant en fer de jutges, perquè això ja tenim el jutjat.
Són declaracions del diputat socialista Raúl Moreno aquest matí als micròfons de Ràdio Estel. Tot plegat, el mateix dia en què, segons el CIS, el PSOE amplia distància amb el Partit Popular, mentre que Podem es queda enrere.
El baròmetre arriba en plena polèmica entre els socis de govern per la llei del només sí és sí. Ara mateix els socialistes guanyarien les eleccions, però a una distància de 2,3 punts per davant dels populars. Podem recula un punt i mig en aquesta estimació de vot i arriben al 12,7%, mentre que Vox es manté amb un suport del 10%.
I a l'hora dels esports parlarem del Barça, que ha confirmat que Pedri té una lesió al recte anterior de la cuixa dreta. Ana Closa, bona tarda.
Temps estarà de baixa el migcampista, però tot apunta que es perdrà mitja dotzena de partits entre Lliga, Europa League i Copa del Rei. Pedri no tornaria a reaparèixer fins el 19 de març en el proper clàssic de Lliga al Camp Nou.
I en bàsquet avui s'han de decidir els dos equips que jugaran la segona semifinal de la Copa del Rei, que s'està disputant aquests dies a Badalona.
A 6:45 de la tarda, derbi canari entre Tenerife i Gran Canària i després la penya Baskonia. Qui segur que no jugarà a les semifinals de demà és el Barça, que va caure eliminat contra l'Unicaja a la pròrroga. Els malaguenys jugaran demà contra el Madrid, després que els blancs s'imposessin a València.
I en la plana cultural, l'endemà de dijous gras, Catalunya entra de plena als actes del Carnaval. Avui comencen les rues de disfresses arreu del país. Els actes d'aquesta festa s'allargaran fins dimecres de cendra amb l'enterrament de la sardina. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Avui a Cultura repassarem els actes més destacats al Carnaval de Solsona, de Torelló, de Sitges i de Vilanova i la Geltrú, que són els més característics a Catalunya.
No només això, també tindrem temps de repassar les estrenes musicals més destacades de la setmana, que avui venen encapçalades per la nova cançó dels Detallets. Vull saber.
La nova nova cançó amb aires de sardana es diu Coti, formarà part del nou disc Epic Solete, que sortirà el 3 de març. No ha estat l'única estrena, però la cantant Sílvia Pérez Cruz ha publicat Tota la vida un dia, el primer avançament del seu nou disc, i el músic Enriquez ens sorprèn amb la seva nova aposta Viatge.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores i per aquest cap de setmana amb molta presència d'actes a l'aire lliure. Una informació del temps que ens apropa com cada tarda en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb força fred, però les temperatures a poc es van recuperant i ara, cap a migdia i primeres hores de la tarda, l'ambient serà força més agradable. Màximes entre els 13 i els 17 graus arreu de Catalunya. I aquesta tarda continuarà lluny el sol. Cap de setmana esplèndid pel que fa al temps, amb sol, però això sí, amb temperatures contrastades, perquè al matí farà fred, fins i tot amb algunes febles glaçades a punts de l'interior i, evidentment, també del Pirineu, però, en canvi, de dia pujaran les temperatures. Ho faran demà i ho faran també de cara a diumenge, quan algunes màximes a la costa i al prelitoral podrien arribar fins als 20 graus, per tant, temperatures altes per l'època de l'any. De cara a començaments de la setmana que ve no hi haurà canvis significatius, però atenció que de cara a mitjans de la setmana entrant es preveuen precipitacions i una important davallada de les temperatures.
Cinc anys i més de quatre mesos després de l'1 d'octubre del 2017, la Fiscalia ha donat a conèixer avui l'escrit d'acusació contra els càrrecs del govern d'aleshores que van impulsar el referèndum. La Fiscalia demana 7 anys de presó i 32 anys d'inhabilitació per a Josep Maria Jové, 6 anys i 3 mesos de presó i 27 i 3 mesos d'inhabilitació per a Lluís Salvador i un any d'inhabilitació per a Natàlia Garriga, que és l'actual consellera de Cultura. A Salvador i Jové els acusa dels delictes de malversació agreujada, prevaricació i desobediència, mentre que a la consellera de Cultura li atribueix només un delicte de desobediència.
A tots tres, a més, també se'ls reclamen multes que van des dels 18.000 euros a Garriga fins a 24.000 a Salvador i 30.000 per a Jové. En el moment dels fets, Josep Maria Jové era secretari general del Departament d'Economia i tenia al seu càrrec a Lluís Salvador com a secretari d'Hisenda i a Natàlia Garriga com a directora de serveis.
En l'escrit d'acusació d'un total de 49 pàgines, la Fiscalia situa a Jové i a Salvador com a dues peces clau en l'organització del referèndum i la construcció de les que havien de ser les futures estructures d'estat com la Hisenda pròpia. Una tasca que, segons el Ministeri Públic, feien des del seu càrrec al Departament d'Economia. El fiscal diu que Jové va ser clau en les negociacions amb la CUP per poder aprovar els pressupostos de l'any 2017 i que el govern, per tant, no caigués. El Ministeri Públic subratlla que en els pressupostos d'aquell any hi figurava una partida de 57 milions i mig d'euros per a processos electorals i per crear l'Agència Tributària de Catalunya, una partida que després el Tribunal Constitucional va suspendre.
També diu que va ser ell qui va redactar el document Enfocats, que marcava el full de ruta del procés i on no es descartava una via unilateral per assolir la independència. Pel que fa a Natàlia Garriga, que ara és consellera de Cultura, però que aleshores tenia un càrrec a la Conselleria d'Hisenda, el fiscal diu que va ser ella qui va adjudicar diferents contractes per crear un centre de premsa i comunicacions durant el referèndum.
Amb aquesta petició de penes, la Fiscalia va en la mateixa línia del Tribunal Suprem i confirma que, tot i la reforma del Codi Penal, que va suprimir la sedició i va modificar la malversació, es manté la línia dura en les penes del procés. Recordem que aquest mateix dilluns el Tribunal Suprem no rebaixava les inhabilitacions a Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Turull i Dolors Bassa en la revisió de la sentència en el judici del procés. En coneix aquesta notícia un dels acusats, Josep Maria Jové, actual president del grup parlamentari d'Esquerra, ha reaccionat a través d'un missatge a Twitter.
Jové ha acusat a la Fiscalia de miserable i covarda, mentre que l'exsecretari general d'Hisenda, Lluís Salvador, també a Twitter, ha dit que l'1 d'octubre respon a principis democràtics. La consellera Garriga tampoc ho ha rebut amb sorpresa.
La justícia no fa justícia, sinó que segueix fent política. De fet, ho acabem de saber fa tot just una hora i, per tant, hem d'acabar de llegir el que és, però, evidentment, no és una bona notícia per ningú, ni pel país, ni per ningú.
Des del govern, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que avui tenia un acte al Baix Ebre, ha dit que l'1 d'octubre no va ser cap delicte i ha enviat un missatge de suport als acusats.
Seguirem dempeus davant tota la voluntat repressiva d'un estat que considera que la democràcia és delicte. Per tant, tot el suport a tots aquests companys i seguirem treballant per tenir totes les eines i denunciar en tots els àmbits doncs, que tinguem al nostre abast aquesta repressió per part de l'Estat i estem convençuts doncs, que finalment aconseguirem la seva absolució, aconseguirem doncs, que no siguin condemnats per cap altra cosa que és el seu compromís polític amb la llibertat d'aquest país.
El president aragonès també ha assegurat que no el sorprèn la voluntat de venjança de part de la judicatura espanyola i que la petició de penes de la Fiscalia constata que l'evolució que es fa en l'àmbit democràtic i social encara ha d'arribar a la judicatura.
Una opinió ben diferenciada de la que es dona des de la Moncloa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, segueix insistint en que el 1 d'octubre sí que va ser un delicte.
Total respeto a las decisiones judiciales, pero también, por otro lado, la reivindicación de una política que creo que está causando mucho bien a Cataluña y, por tanto, a España. Creo que se ha roto la dinámica de bloques en la política catalana y yo creo que esto es bueno para la sociedad catalana, una sociedad que ha decidido pasar página sobre una situación dramática y lamentable que vivimos en el año 2017.
Sánchez, a més, ha dit que a data d'avui ningú dubta, tret dels més beligerants, que la situació a Catalunya del 2023 no té res a veure amb la del 2017.
El partit dels tres acusats, Esquerra Republicana, creu que la Fiscalia no ha interpretat correctament la reforma del delicte de malversació que va pactar amb el PSOE en el cas de Jové i Salvador i acusa el govern espanyol de seguir reprimint l'independentisme. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra defensa que la reforma de la malversació pactada amb el PSOE va fer-se correctament i el problema, diu, és la interpretació que en fa la Fiscalia amb el cas de Jové i Salvador. La secretària general adjunta, Marta Vilalta, explica que no es plantegen fer cap canvi perquè el problema és la interpretació que en fan els jutges o, en aquest cas, la Fiscalia.
Per perseguir aquells que no han posat mai la mà a la caixa. En el cas del referèndum no hi va haver malversació, no hi ha hagut, per tant, corrupció. El que estem patint és aquesta causa general contra l'independentisme per haver desafiat l'Estat. La reforma està ben feta, el problema és l'aplicació que en fa l'Estat espanyol a través del seu sistema judicial i això és una prova més d'aquesta arbitrarietat, d'aquesta injustícia que utilitzarem també per denunciar-ho a tot arreu, especialment a nivell internacional.
Vilalta avisa el govern espanyol que l'acusació de la Fiscalia, que manté la pena de presó, demostra que la repressió contra l'independentisme continua i apunta que sense la reforma del Codi Penal les penes per Salvador i Jové serien molt més altes. Veient, però, que encara està lluny d'aconseguir l'amnistia, el partit ja posa el focus en la justícia europea perquè veu poc probable que el cas del Tribunal Superior de Justícia acabi sense una condemna.
Gràcies, Judit. I des de Junts ho valoren en la mateixa línia. El secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat l'Estat espanyol d'intensificar la repressió i, per tot plegat, veuen urgent recuperar la unitat de l'independentisme.
Aquest estat no hi ha res a fer. Ho ha aprovat tothom, ho ha aprovat tothom de totes maneres i, a més, ja veiem que l'única resposta és la repressió, criminalitzar encara més, lluny del que havia promès el PSOE doncs, a l'1 d'octubre.
També sobre aquest cas n'ha parlat el PSC, que de la seva banda demana respecte a les decisions judicials. Ho ha dit la portaveu al Parlament de Catalunya, Alicia Romero.
La Fiscalia doncs, ha plantejat no, aquesta situació i veurem, encara queda molt per el judici i per una possible sentència. En tot cas, nosaltres respectem les decisions judicials, com no pot ser d'una altra manera, i bé, doncs esperarem com avancen els aconteixements jurídics.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Canviant de qüestió, el Partit Socialista de Catalunya no descarta enviar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les conclusions de la comissió d'investigació sobre els abusos a l'Església, a l'esport i al lleure que posarà en marxa aviat al Parlament de Catalunya.
Així ho ha assegurat Raúl Moreno, el portaveu adjunt dels socialistes al Parlament, una de les cinc formacions que impulsen aquesta comissió. Ho ha dit en una entrevista al matí a Radio Estel, on també ha detallat que no descarten enviar les conclusions al TSJ si es detecta una casuística que pot comportar delicte.
Tot i així, comissions d'investigació el que s'haurien de centrar no és tant en fer de jutges, perquè això ja tenim el jutjat, sinó per veure si des de lo públic, si des de les institucions s'estan fent les coses bé. És a dir, si el Parlament de Catalunya considera que el govern està prenent les mesures necessàries per poder atendre aquests problemes, aquestes situacions, i per tant, què és el que cal corregir.
Des del PSC diuen que encara no hi ha data d'inici d'aquesta comissió d'investigació perquè ara els pressupostos són una prioritat, però que la primera reunió es podria produir de cara al març.
Aquesta comissió d'investigació, ho explicàvem ahir, té previstes un total de 90 compareixences que inclouen representants eclesiàstics, experts sobre abusos i víctimes de pederàstia, mentre representants institucionals d'escoles i del món del lleure. I d'altra banda, sobre la investigació que està duent a terme el defensor del poble al conjunt de l'Estat, la conferència episcopal ha volgut sortir al pas després de les declaracions del fiscal general de l'Estat, que l'havia acusat, a la conferència episcopal de posar entrebancs i de no haver enviat tota la informació sol·licitada. La conferència episcopal reitera que ha estat totalment disposada a col·laborar dins dels límits, això sí, que estableix la llei.
Els bisbes espanyols han emès una nota aquesta nit segons la qual estan estranyats per la sol·licitud del fiscal general. Destaquen la importància de la figura del defensor del poble en aquesta investigació i reiteren que li han fet arribar tots els informes fets per a les diferents congregacions.
El fiscal en aquest cas assegura que només 4 de 70 diòcesis han respost amb informació a les seves demandes, entre els que sí que han respost hi ha la de Barcelona. També, segons el fiscal Álvaro García Ortiz, 40 bisbes no han respost i 25 asseguren que no tenen dades sobre cap cas.
Malgrat la queixa del fiscal general, la conferència episcopal assegura que seguirà col·laborant i que, tal i com ha demanat també el Vaticà, comuniquen a les fiscalies les denúncies de menors d'edat que arriben a les oficines de les diòcesis tan bon punt les reben. Finalment, la conferència episcopal fa una crida a tots els poders de l'Estat a treballar conjuntament a favor de totes les víctimes.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
El PSOE guanyaria les eleccions amb el 32% dels vots. Això és gairebé 2 punts més que en l'anterior baròmetre del 6. L'enquesta es va fer, en aquest cas, la primera setmana de febrer, en plena disputa amb Podem per la llei, per la reforma de la llei del només sí és sí, una polèmica que estaria passant factura a la formació Lira. La formació de Jone Belarra, en aquest cas, recula un punt i mig en estimació de vot i ara tindrien el suport del 12,7% dels electors.
I en relació amb els principals partits estatals, el PSOE trenca aquest febrer la tendència dels últims mesos de reducció de la seva distància amb el principal partit de l'oposició i amplia en 6 dècimes la diferència en estimació de vot amb el Partit Popular, segons el CIS. La distància entre els socialistes i populars és ara de 2,3 punts, ja que els de Núñez Feijóo també creixerien 1,3 punts i rebrien gairebé el 30% dels vots. Vox tampoc es mou i es manté en el 10%. Pel que fa a les formacions catalanes, Esquerra cau 2 dècimes fins al 2%, Junts per Catalunya perd el 3% del seu suport i es queda en l'1,1% i la CUP obtindria un 0,5% dels sufragis.
El CIS en aquesta ocasió ha preguntat també als enquestats diverses qüestions relacionades amb la violència de gènere i la igualtat entre homes i dones, sense fer referència, això sí, directament a la reforma de la llei del només sí és sí. Una de les preguntes és sobre quin partit creuen que està fent més per donar suport a la igualtat de drets a les dones.
Un 32% dels espanyols creu que Unides Podem és qui fa més, seguit del 18% que tria el PSOE. Només el 4,6% es decanta pel Partit Popular. Per contra, un 10% diu que la formació Lila és qui fa menys, mentre que el 5% sosté que són els socialistes. Sobre la violència de gènere, gairebé un 93% dels encastats respon que és un problema preocupant i prop d'un 90% creu que caldria fer més per combatre-la.
En altra ordre de coses, en la plana de successos, la policia investiga la mort d'un home aquesta matinada a Vallgorguina. Per ara, de moment, hi ha una persona detinguda.
Segons explica la mateixa policia, els fets han passat cap a les 3 de la matinada, quan els agents han rebut l'avís que en un habitatge del municipi s'havia produït una discussió. En arribar, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home de 38 anys i han detingut una altra persona que estava allà acusada de ser el presumpte responsable de la seva mort. Els fets encara s'estan investigant.
D'altra banda, un home ha estat denunciat per disparar animals. Atenció, ho feia des d'un vehicle de nit, amb focus i en zones de seguretat on no està permès a la caça. La investigació dels agents rurals va començar arran d'unes imatges a les xarxes socials on la persona denunciada mostrava aquestes infraccions.
L'individu perseguia mascles de cabirol, senglars de grans dimensions i conills dins les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Alt Urgell. I l'Urgell, volíem dir. També ha estat denunciat per no disposar ni de permís d'armes ni de llicència de caça. Totes aquestes infraccions poden comportar una sanció de fins a 30.000 euros. Durant la investigació, els agents rurals també van poder identificar una altra persona que s'encarrega de cedir les armes.
I a Reus, un home ha estat arrestat per un presumpte delicte de corrupció de menors i agressió sexual. Hi hauria almenys 115 víctimes, la majoria residents de països llatinoamericans sud-americans i només 5 d'elles viurien a ciutats espanyoles.
Però va mantenir el contacte amb elles a través de les xarxes socials i es guanyava la seva confiança per aconseguir vídeos del contingut sexual amb les quals les extorsionava. A l'operatiu els agents també han intervingut més de 2.000 arxius de vídeo on apareixen dones, algunes d'elles menors, més de 11.000 fotografies i 178 vídeos amb pornografia infantil.
Fem una mirada local a Barcelona, on el govern de la ciutat pot respirar una mica més tranquil després que s'hagi arxivat la investigació que hi havia contra les superilles a l'Eixample. El fiscal ha considerat que no hi ha elements suficients per acusar d'un delicte sobre l'ordenació del territori, com consideraven la plataforma Salvem Barcelona i un exarquitecte del consistori.
Un cop analitzats els informes tècnics i l'actuació feta per l'Ajuntament barceloní, conclouen que per fer aquestes actuacions no era necessària la modificació del Pla General Metropolità, com entenien els denunciants.
D'altra banda, encara a la ciutat de Barcelona i sobre les eleccions municipals, la nova alcaldable de Ciutadans, Anna Grau, escollida aquests dies per ampliar majoria en les primàries del partit, ha concedit la primera entrevista a Ràdio Estel.
Grau ha volgut deixar clar des del programa Al Matí a Ràdio Estel que les primàries per aconseguir candidat han servit per recosir i fer net al partit. També ha dit que es vol diferenciar del paper fet per Manuel Valls.
Senyor Valls va dir moltes coses i va posar moltes excuses per fer el que ve, però la senyora Grau no és el senyor Valls, i la senyora Grau ve fer tot el contrari al senyor Valls. Jo no sé la crossa de ningú. Si és Ciutadans, no és la pròtesi de ningú. Vull dir, nosaltres hem vingut aquí a ser alcalde, nosaltres hem vingut aquí a defensar el nostre programa.
Grau també ha parlat de l'alcaldable de Junts a la capital catalana, Xavier Trias, que diu que pot semblar superficialment menys radical que Esquerra Republicana, però que cal anar en compte amb ell, perquè si et gires, diu, està fomentant l'ocupació.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. La droga coneguda popularment com a cocaïna rosa cada cop s'estén més en els espais d'oci nocturn dels joves. De fet, 2 de cada 10 joves catalans reconeixen haver-la consumit almenys una vegada en el darrer any, segons una enquesta que ha fet l'Observatori de Consum, Riscos i Cura del programa Energy Control.
Aquesta substància sol consumir esnifada en discoteques i festes rave. Aquesta droga s'ha enterat en un repertori més extens de substàncies ja consumides, com l'alcohol, el cànnabis, l'èxtasi, l'amfetamina, la cocaïna tradicional i els poppers. 6 de cada 10 encastats, a més, afirmen haver-les combinat totes en alguna ocasió.
A tot això, coincidint amb el carnaval que comença aquest divendres i que s'estendrà fins dimecres que ve, els Mossos faran controls aleatoris d'alcohol i drogues en qualsevol moment del dia. L'objectiu és conscienciar la ciutadania que el consum de drogues i alcohol pot provocar accidents mortals i molt greus.
L'any passat, durant la mateixa campanya de controls de carnaval, els Mossos van interposar 1 miler de denúncies a conductors que conduïen beguts. Això és una mitjana de 150 positius cada dia de carnaval.
D'altra banda, els lletrats de l'Administració de Justícia mantenen la vaga després de l'última reunió que han fet amb el Ministeri i que hagi acabat sense acord.
Les converses s'han allargat més de 15 hores fins a primera hora d'aquest matí i ha acabat, com deia, sense cap pacte després que els lletrats de l'Administració de la Justícia, a més de negar-se a desconvocar la vaga per avançar en el diàleg i la negociació, decidissin també plantejar una nova proposta de millora salarial. L'actitud dels lletrats de l'Administració de la Justícia ha estat qualificada pel secretari d'Estat de Justícia de contrària a qualsevol lògica negociadora i ha lamentat que el col·lectiu no vulgui negociar.
I a Esparreguera, al Baix Llobregat, continuen buscant una dona de 53 anys que va desaparèixer aquest dimarts.
Segons la denúncia interposada pels familiars, hauria sortit a passejar per la zona de Roques Blaves dimarts, al voltant de les 11 del matí, i ja no s'hauria sabut res més. L'operatiu de recerca va començar dimecres amb la intervenció de nombroses unitats, incloses un helicòpter amb càmera tèrmica. Aquest dijous a la nit el dispositiu ha continuat amb una dotzena de dotacions de bombers, a més d'efectius de Mossos i també de la policia local, intentant localitzar la dona amb la col·laboració també de voluntaris. Els equips treballen ara a l'entorn de la serra a Can Rubió.
I un apunt encara d'internacional, perquè la Comissió Europea vol criminalitzar els intents d'esquivar les sancions que hi ha actives contra els diferents oligarques russos.
Segons ha detallat avui divendres el comissari de Justícia, Didier Reinders, aquesta proposta s'obriria la porta a augmentar aquestes exigències, que és una de les més demandades per part d'Ucraïna. Segons la Comissió, la Unió Europea té congelats actius privats russos per gairebé 19.000 milions d'euros i les reserves internacionals també tenen immobilitzades 290.000 milions d'euros. Amb tot, Reinders ha subratllat la importància que Moscou pagui tant pels seus crims de guerra com també per la recuperació d'Ucraïna.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Quasi 26 minuts, comencem el repàs de la informació comarcal a Lleida, concretament on el Parc de les Basses tornarà a obrir i s'adaptarà a les exigències que marca el canvi climàtic. La paeria reformarà aquest espai, que fa més de dues dècades que està tancat i que es troba en molt mal estat de conservació.
El projecte dignificarà aquest espai simbòlic de la ciutat que va tancar les seves portes el 2003 i que mai ha desaparegut de l'imaginari dels lleidatans. Amb tot es millorarà el sòl degradat i es crearan nous espais forestals. Es plantaran 102 arbres de 16 espècies diferents. Hi haurà també dues basses i una xarxa també de camins i nous equipaments. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, explica els objectius que persegueixen amb la reforma del Parc de les Basses de Lleida.
Ha de ser coherent pel que fa a la preservació dels valors naturals que ja té aquest parc. Hem de ser molt curosos i, d'altra banda, la funció d'aquesta transformació doncs és lluitar contra el canvi climàtic. Per tant, oferir també espais que funcionin com a refugis climàtics. Les actuacions no han de ser invasives, que no han de ser actuacions ostentoses.
Amb tot, el Parc de les Basses de Lleida serà a finals de 2024 un parc més amable on s'hi podran observar ocells, micromamífers i passejar, i el projecte també deixa la porta oberta al pas pel parc d'un tram d'un futur carril bici que uneixi Lleida i el Picat.
Marxem ara a Valls, on hi ha polèmica per una festa de Carnaval. L'Ajuntament de la capital de l'Alt Camp vol fer pagar a una entitat cultural la neteja dels carrers de la ciutat d'aquest dissabte de Carnaval. Li demana més de 500 euros.
Aquesta entitat és la Unió Anelles de la Flama, que des de fa uns anys ha recuperat la figura del moixo Foguer, un personatge satíric que deixa anar plomes d'ocell per tot arreu. L'encarna una persona nua, amb batumada de mel i de plomes, que va fent sàtira per tots els carrers. Es tracta d'un personatge habitual als carnavals del Penedès i també del Camp de Tarragona, que Joan Amades ja va documentar, però que va desaparèixer fa uns anys, fins que Vilanova i la Geltrú i Valls la van recuperar. A Valls, però, l'Ajuntament mai s'ha fet càrrec de l'organització del Carnaval i per això reclama ara la meitat del que va costar la neteja d'aquest dissabte. El president de la Unió Anelles de la Flama, Albert Oliva, ha denunciat que fa anys que pateixen una persecució per part de l'administració.
anys que anem darrere que l'Ajuntament agafi l'organització del Carnaval i d'alguna manera estructuri les festes que tenen molt de contingut. Per tant, la gestió de la neteja doncs, es complica quan l'Ajuntament no organitza això, la UAF tampoc organitza això, és a dir, no hi ha cap entitat darrere organitzadora de la festa de Carnaval i, per tant, queda com un buit legal, per dir-ho així, o d'ordenança.
Segons Oliva, el moixó foguer és una tradició estrambòtica perquè són dies de festes, d'excessos i també d'embrutar a les portes de la Quaresma, una època més austera.
I a Figueres, l'Estat preveu licitar aquest estiu l'estudi que ha de permetre traslladar l'estació de tren d'aquesta ciutat i portar-la cap a Vilafant i eliminar així els passos de nivell que encara hi ha al centre de Figueres.
El projecte inclou un túnel de 2 quilòmetres a tocar del Castell de Sant Ferran i un traçat de 14 quilòmetres de via que enllaçarà aquesta ciutat amb Portbou. L'actuació podria rondar els 150 milions d'euros. A més, l'Estat també ha anunciat avui unes obres imminents que han de desdoblar també el cinturó de la Ronda de Figueres i una millora també dels accessos a Pont de Molins i al Pont de Príncep.
I no gaire més lluny d'aquí, a Girona, l'Ajuntament ha aprovat un pla d'eficiència energètica per als seus espais municipals per fer front a un augment de la seva despesa energètica. En el darrer any s'ha gairebé doblat aquesta despesa per culpa de l'encariment del preu de l'energia.
I per aquest motiu, l'Ajuntament gironí ha aprovat diverses mesures per fer baixar aquesta factura. Tenen a veure amb un canvi d'hàbits que els permeti fer front a l'actual situació de crisi energètica, però també climàtica. Segons ha informat l'Ajuntament, l'augment de la despesa en electricitat havia augmentat un 40%, i això suposa un augment pressupostari de més d'un milió d'euros per aquest ajuntament. Entre d'altres, hi ha limitar la calefacció, reduir el nombre d'hores que s'utilitzen aquests aparells, aprofitar també més la llum natural o tancar més els espais per evitar pèrdues energètiques.
I acabem aquest recorregut a Navàs, on el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en un xoc frontal a la carretera C-55.
Per causes que ara s'investiguen, el turisme va xocar amb un camió. Més tard, també dos vehicles es van veure també implicats en aquest accident. El conductor del primer turisme va resultar ferit crític, va haver de ser evacuat, en helicòpter a l'Hospital per Taulí de Sabadell, on va acabar morint. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que moren guany a les carreteres catalanes.
Gràcies, espera, bon cap de setmana. Comencem el repàs de la informació esportiva parlant de futbol, perquè el Barça confirma l'abast de la lesió de Pedri. El canari té una lesió al recte anterior de la cuixa dreta i, tot i que el club no ha confirmat el temps que estarà de baixa, tot fa pensar que estarà apartat del terreny de joc, Anna, durant aproximadament 3 o 4 setmanes.
Sí, en cas que es confirmin aquests terminis de recuperació, el buit blaugrana es perdrà uns 6 partits entre Lliga, Copa del Rei i Europa League. El principal objectiu és que Pedri estigui disponible pel Clàssic de Lliga contra el Real Madrid del proper 19 de març al Camp Nou. El canari es va lesionar 5 minuts abans que acabés la primera meitat del Barça a Manchester United. Aquesta lesió arriba en un dels millors moments de la forma de Pedri, que estava sent un dels homes més decisius del tècnic blaugrana Xavi Hernández.
Pedri és un jugador espectacular per nosaltres i és una baixa molt important, molt. Però bé, tenim alternatives i intentarem que no es noti del tot aquesta baixa, tot i que és de les més importants, sí.
Pel que fa al partit d'ahir, al Barça li tocarà remar a Old Trafford si vol ser als quarts de final de l'Europa League. Els de Xavi van inaugurar el marcador amb un gol de Marcos Alonso, però Rashford de seguida va fer tocar de peus a terra al Barça. Koundé, en pròpia porta, va avançar els Red Devils i Rafinha va decidir que el partit havia d'acabar amb empat.
Un partit en on ahir es va viure un rècord d'assistència al Camp Nou.
Sí, jugaven dos dels grans d'Europa i això es va notar entre el públic. En total, fins a 90.225 espectadors van gaudir de l'espectacle. Aquest és el rècord d'assistència en un partit d'Europa League des de la seva creació, superant així els 80.465 en un Tottenham Ghent del 2017.
Un Barça que, mentrestant, es troba immers en la política després que aquesta setmana esclatés el cas Negreira. Avui han sortit noves informacions. El diari El Mundo assegura que Enríquez Negreira va amenaçar el Barça amb un burofax i que estava disposat a destapar aquests pagaments.
Sí, el diari publica que aquest burofax anava dirigit a Josep Maria Bartomeu quan l'aleshores president del Barça va decidir, després de 17 anys, partir peres. Negreira Rovira li va insistir en que si explicava les irregularitats que coneixia, deixaria molt tocada la imatge del Barça i també la de Sandro Rosell. La cadena Ser hi ha posat més llenya al foc i diu que Enríquez Negreira va arribar a amenaçar Bartomeu amb diversos xantatges a través de trucades telefòniques.
I d'altra banda, des del diari El País assegura que el Barça hauria pagat a Enríquez Negreira 7 milions d'euros des de l'any 2001 per assessories verbals.
Així ho constata la investigació de la Fiscalia de Barcelona, que manté oberta pels pagaments suposadament injustificats que va fer el club a l'excol·legiat a través de l'empresa Desnil 95. Segons el diari, aquests pagaments es van fer l'any 2001 durant la presidència de Joan Gaspart i el total fins al 2018 és de 7 milions d'euros. Aquests diners serien independents, els 1,4 milions que hauria pagat a la societat Desnil, propietat de l'excol·legiat.
I a tot això, la Lliga avisa que no hi pot haver sanció esportiva al Barça per aquest cas, pel cas Negreira, perquè és un cas que ja ha prescrit.
Tot plegat després que la Federació Espanyola de Futbol hagi explicat que han obert un requeriment informatiu al Barça i al comitè arbitral i ha anunciat que es personarà en els procediments judicials que se'n derivin.
Sí, continuant amb l'àmbit esportiu, però en aquest cas el Girona, que obre avui la jornada 22 de la Lliga. Ho fa contra l'Almeria a Montilivi.
Els blanquivermells són 11ens a la classificació i els andalusos 15ens, però només els separen 2 punts de diferència i tots dos comparteixen objectiu, allunyar-se de la zona perillosa ocupada ara mateix pel València, el Getafe i l'Elx. El Girona ve de perdre l'última jornada disputada contra el Cádiz i l'Almeria ve d'encadenar 2 derrotes, una contra l'Espanyol i l'altra contra el Rayo Vallecano. El tècnic gironí, Mitchell, assegura que els seus jugadors coneixen bé el rival i no està gaire preocupat.
No estic preocupat perquè els jugadors coneixen el rival i saben que demà és un partit que hem de fer moltes coses bé. És important que l'equip porti alma i humilitat en tots els partits perquè som l'equip que acaba d'ascender.
Mitchell té Valeri Giancouto i Ángel Herrera i que ve a infermeria i Miguel Gutiérrez tampoc podrà ajudar a l'equip per sanció. El madrileny ha convocat David López i Reinier, que ja fa dies que entrenen amb normalitat amb la resta de l'equip. Diumenge a les 2, l'Espanyol 17è a la Lliga visitarà el camp del CUE, que és l'Elx, amb l'objectiu d'escalar posicions i treure el peu i mig del pou. I a les 9 de la nit el Barça rebrà el Cádiz amb la mirada posada a la classificació per enxamplar la diferència amb el Madrid, que juga dissabte contra l'Osasuna. Ara mateix la diferència entre primer i segon és de 8 punts.
Miren ja en bàsquet, concretament a la Copa del Rei que s'està disputant a Badalona. Avui s'han de decidir els dos equips que jugaran la segona semifinal de demà dissabte.
A 6:45 de la tarda començarà el derbi canari entre el Tenerife i el Gran Canària i a 9:15 la Penya jugarà contra el Baskonia com a anfitrions del torneig del CAO. Escoltem el jugador de la Penya, Pau Ribas.
Especial pel que significa, no? Per Badalona, per la ciutat, per tota la gent amant del bàsquet de la zona. Al final fa molt temps que no podem viure una cosa així i tota la repercussió que té. I esperem poder estar a l'alçada i que l'equip estigui amb la il·lusió que té tota la ciutat posada, no?
Els guanyadors dels dos partits que s'han de jugar avui a l'Olímpic s'enfrontaran demà entre ells a 9:15 del vespre. Qui no jugarà la primera semifinal és el Barça, que s'ha emportat una bufetada majúscula després de perdre contra l'Unicaja 87-89. Els blaugranes van arribar a tenir una diferència de 13 punts, però una mala gestió del domini va fer que el partit es decidís a la pròrroga. Moment que els malaguenys ho van aprofitar per posar-se per davant. A 0.8 segons pel final, Nicola Provitola va fallar 2 tirs lliures i no va poder empatar el partit. El capità del Barça, Niko Mirotić, demana a l'equip reflexió per entendre per què se'ls escapa un partit com aquest.
Una derrota que duele mucho, sobre todo en el punto de temporada que estamos. Y siendo la Copa, un partido no nos encontramos bien en el momento más importante que fue al final, ¿no? Y eso es algo, ¿no?, que mirar, ¿no?, por qué ha pasado y por qué nos pasa, ¿no?
Eliminat de la Copa a quarts, ara al Barça només li queda centrar-se en la Lliga i Eurolliga si vol acabar col·locant un títol més a la seva vitrina. L'Unicaja jugarà demà la primera semifinal contra el Real Madrid després que els blancs s'imposessin al València pels pèls 86-85.
I avui comença la fase final de la Copa de la Reina, en aquest cas de waterpolo, que s'està fent a Terrassa, amb 7 equips catalans.
A 2:45 de la tarda, ara mateix el Sabadell està jugant contra l'Echeide Canari. A 4:00, el Mediterrani jugarà el passi contra el Catalunya. A 6:15, el Sant Andreu jugarà contra el Mataró i l'anfitriona jugarà contra el Barceloneta a 7:00. Les semifinals es jugaran demà al migdia i diumenge hi haurà la gran final. Avui també comença la fase final de la Copa de la Reina de voleibol a Sant Cugat. I a la Lliga Lliga Sobal, el Barça visita la pista del Bada Osca a les 8 del vespre, i a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma visitarà l'Osasuna també a les 8 del vespre.
Vaja, acabem aquesta informació esportiva amb tres apunts breus. Comencem amb tenis, on Carlos Alcaraz buscarà aquesta nit la plaça per a la semifinal del torneig de Buenos Aires contra el serbi Lajovic.
Ho farà 11:15 de la nit, hora catalana, després d'haver superat aquest dijous el també serbi Laszlo Gere per 2-7-1 en el seu debut al torneig i tornada al circuit després de 100 dies fora de la pista per una lesió. El Mundial d'Esquí Alpí, que s'està fent aquests dies a França, el català Albert Ortega ha quedat en la posició número 24 en la primera màniga del gegant i s'ha quedat a 3.94 de l'austríac Marco Schwartz, que lidera la prova amb més de mig segon d'avantatge sobre el suís Marco Odermatt. I a més, un altre punt així per acabar, la Federació Internacional d'Atletisme reconsiderarà les sancions antidopatge. La Federació Russa porta des de finals del 2015 suspesa per haver establert un sistema de dopatge institucionalitzat, però els seus atletes han competit fins ara sota una bandera neutral. Doncs bé, el president de l'ENS, Sebastián Coe, ha afegit que un cop debatin sobre aquesta possible reincorporació, estudiaran les sancions que facin referència a la guerra d'Ucraïna.
Molt bé, gràcies, Anna. Bon cap de setmana. Sí, tancarem el programa, però avui és divendres de Carnaval. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, bon Carnaval.
Per tant, avui farem un repàs, no? No sé si diria dels millors carnavals del món.
Jo t'anava a dir, vigila què dius, perquè clar, aquí potser ens està escoltant gent de moltes parts diferents.
Home,
de Catalunya,
segur.
I si no els
gent
nombrem,
de Catalunya,
què?
Segur.
Home, què farem?
Algun d'ells segur que és el millor de Catalunya, si més no, o el millor del món estarà per discutir. Però va, en tot cas, entrem en matèria, perquè aquest dijous ha començat el Carnaval a molts pobles i ciutats, amb actes que s'allargaran durant tot el cap de setmana i que acabaran, com cada any, amb Dimecres de Cendra. Això és la setmana que ve. Per tant, avui, secció especial de cultura per repassar algun dels actes dels carnavals, ara sí, ho direm bé, més emblemàtics del país.
Molt bé, ara sí.
Ara sí?
Ara sí.
Ho hem dit bé? Va, i comencem per Solsona, on els grans protagonistes de la festa són els seus gegants bojos.
Acompanya molt, vesteix molt aquesta secció, home.
Perquè mira, si deixem davant del rei Carnestoltes, no, que és el gran rei d'aquesta festa, d'aquest carnaval, els gegants a Solsona són els grans protagonistes, una festa declarada d'interès turístic nacional. I la seva edició d'aquest 2023 no pot ser una excepció. Els gegants estaran presents en molts dies i molts moments del carnaval, Olma.
I, per exemple, sí, demà dissabte a la tarda, els gegants estaran presents a la Rua de Comparses i també a la proclamació del Mataruc d'Honor. Això serà la plaça Major. Mira tu, ha acabat el turut. També hi seran el diumenge durant el sermó que es fa a la plaça Major i també, atenció, el dilluns durant la celebració del Carnaval Infantil, en aquest cas. Si aneu a Solsona, tampoc us podeu perdre la penjada del ruc al campanar, un acte que es fa demà. Això sí, avisem, pels que ens estigueu escoltant i us estigueu pensant d'anar a Solsona demà.
Què passa?
Aneu-hi ben preparats perquè diuen que podeu acabar ben mullat, ja que el ruc se li escapa el pipí mentre el pugen, tu.
Vaja.
Entre les merengades. La pujada del ruc al campanar. Déu-n'hi-do.
A Catalunya quedem ben empastifats per Carnaval.
Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do.
Mira, precisament, parlaves de la merengada. Un dels punts de Catalunya on el Carnaval és l'època de l'any que més esperen els seus habitants és a Vilanova i la Geltrú, la capital del Garraf. La festa ja va començar i ho vam parlar amb la merengada. Ens ho deies ara, però a banda de l'arribo del Carnestoltes, que és aquesta nit arriba el Carnestoltes a Vilanova, no us podeu perdre un dels actes més emblemàtics i que dona sentit a tot aquest carnaval, que són la comparsa de diumenge.
aquesta cançó, aquesta música, us l'heu d'imaginar amb milers de parelles sortint pels carrers.
Jo t'he de dir que a mi aquesta música personalment em fica...
La pell de gallina, no? Home, és que la gent que viu, clar, explica-ho bé, perquè tu vius molt de prop aquest Carnaval de Vilanova, no?
Evidentment, jo hi vaig avui i diumenge, evidentment, seré una d'aquestes parelles que comentaves ara que surtarà a comparsa a Vilanova.
Doncs exacte, i saltaràs, no?, pels carrers de Vilanova i la Geltrú i llançaràs caramels més de... De fet, déu-n'hi-do, no?, més de 150 colles participen en aquest acte que acaba amb una gran guerra de caramels a la plaça de la Vila. Si és que és ben bé que a Catalunya ens agrada embrutir-nos.
I tant. Sí, perquè Vilanova queda bastant empastifada aquest diumenge, eh?
Això que ara estem escoltant de fons és la, el Turuta, que és la cançó que les xarangues van tocant mentre les parelles ballen i llancen els caramels. El mateix dia, a la tarda, també es fan les danses de Vilanova, que això és una dansa tradicional catalana, d'inspiració, diuen, noucentista, pròpia de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. És un ball de lluïment amb la peculiaritat de ser ballat per un noi amb dues noies.
No s'estan de res.
No, no, estan de sort. Si visiteu aquest carnaval, tampoc us podeu perdre la comparsa del Vidalot de dimarts, que, per cert, parlant de tots aquests balls tradicionals i de la llançada de caramels, m'ha agradat molt, abans ho has dit mentre parlàvem sobre què faríem a la secció, que és la dot més important que té una vilanovina, no? El farcell.
Bueno, el mantó. De, el, mantó. No, el farcell ho porten els nois, és el mantó de Manila.
El mantó de Manila és... Com ho has dit
abans? Perquè és el mantó de Manila, a vegades a Vilanova hi ha molt... Cas és el vent més preuat d'una vilanovina.
Ah, exactament. Ha quedat molt bonic, això.
Que passa de mares, àvies, a filles, a tot, de la família.
Doncs amb això es quedem i no marxem gaire lluny de Vilanova, no, ara?
No, mira, al costat mateix, a Sitges, perquè també es viu un dels carnavals més característics de Catalunya, en aquest cas no tan sàtiric com el de Vilanova, tot i que sí que té un punt de sàtira. És un carnaval, diguéssim, més de lluïment, on els grans dies són diumenge i dimarts. Carnaval amb cançó pròpia, eh?
Escoltem. És el que t'anava a dir.
Sitges Carnaval.
És molt important un carnaval si té cançó pròpia. Home. I una... També diem una cançó pròpia que soni prou bé, no? Perquè, clar, si tens una cançó pròpia que vés a saber com és, no.
Carnavalera. Veus, ja, home, amb el ritme de la cançó ja es veu quin tipus de carnaval
sí,
és, eh?
Sí, tota la raó. Cançó pròpia, que
així
sona bé.
Brasileiro.
A veure, ara, puja, puja, Jordi. Doncs el que dèiem, Sitges, amb un carnaval també centenari en aquest cas, organitza diverses rues. Les més concorregudes i també de més participació, de fet, són la Rua de la Disbauxa, que es fa el diumenge i es fa a partir de 7:45 del vespre i que va des de l'Avinguda Sofia fins al cap de la Vila. L'altre gran dia és el dimarts, que es fa la Rua de l'Extermini, que també fa el mateix recorregut que acabem de comentar, però fa més tard i comença a partir de les 9 de la nit. Això que s'allarga, els Sitges s'allargaran aquest dimarts a la nit. A més de les desfilades, també s'organitzen moltes altres activitats, com per exemple són l'elecció de la reina del carnaval, àpats populars, concursos de decoració de balcons i façanes i una divertida carrera de llits disfressats. Mm. Tal com sona, de llits disfressats,
sí, sí,
tu.
Sí, llits amb rodes i es llancen pel centre.
De fet, clar, no? Aquesta cursa té llits de llits, no?, pels qui ens estigueu escoltant. Mira, ens interessa, doncs, si podeu anar demà, serà demà al migdia, i començarà, heu d'anar fins a la porta del casino Prado, i des d'allà, doncs, una cursa de llits. Porteu el vostre matalàs i que revall, cap avall.
Molt interessant, també et recomano que vagis a aquesta cursa de llits de Sitges que es fa demà al migdia. Mira, Olma, més carnavals a destacar perquè després d'uns anys d'impàs i de restriccions per la pandèmia, aquest any 2023 torna el Carnaval de Terra Endins. Es fa a Torelló, que aquest any arriba a la 45a edició.
Seus peus subirá, ilegítim, cartas, todas, tantos e majestade.
també amb cançó pròpia.
És el que t'anava a dir, i que aquí portem els bons i millors amb cançó pròpia, tant el de Sitges com el de Torelló. En aquest cas, que la disbauxa es torna a instal·lar pels carrers de la capital de la Vall del Gès, sobretot el dissabte 18 de febrer, és a dir, demà, amb l'acte més multitudinari de la festivitat, que és la Rua de Carnaval. Enguany hi participen... És que atenció, déu-n'hi-do aquestes xifres. 3.360 carrossaires repartits amb 25 carrosses.
En un poble Torelló que no deu ser gaire més gran.
Exacte. Tampoc us podeu perdre la nit de Senyoretes i Homenots, déu-n'hi-do el nom, una desfilada en què homes i dones s'intercanvien el vestuari per sortir de festa. Aquest acte té lloc aquest vespre i serà a partir de les 8 i es farà a la Plaça Nova. Això d'intercanviar-se la roba entre homes i dones també és molt típic de Carnaval.
Molt típic.
T'he de dir, vinga, va, disfresseu-vos alguna cosa. I els homes tendeixen a disfressar-se de dones, sobretot en aquest cas. Sí.
Mira, a banda d'aquests carnavals amb trets característics que hem repassat, tots ells, no us perdeu tampoc les desfilades de carrosses i disfresses que es fan durant tot el cap de setmana en poblacions com, per exemple, Platja d'Aro, a Calafell, a Tarragona, Olma o a Roses.
Evidentment, o a Roses, aquest últim important.
Què passa a Roses?
Home, doncs que es fa... És que al final tothom tira escombra cap a casa seva, no? Llavors, jo sóc del Carnaval de Roses, m'he disfressat moltes vegades i et diré que és el millor. També et dic que la cultura popular que es porta, com per exemple el que hem parlat el que es fa a Vilanova i la Geltrú o altres llocs que hem anat comentant, és molt diferent com es viu. Jo crec que tots aquests balls tradicionals, el que feu de tirar caramels, de penjar el ruc o de la merengada, són coses que només passen allà. Llavors crec que cada territori té les seves característiques ben boniques totes. I ara ja trobem d'aquest jardí, Xavier.
Doncs mira, serà fàcil, perquè abans de continuar amb altres festes populars, atenció si esteu a la carretera, perquè està tallada l'autopista P7 a Mont-roig del Camp en sentit Amposta per a causa d'un camió que ha bolcat. Per tant, si esteu al volant, ja ho sabeu, per la P7 a Mont-roig del Camp, sentit Amposta, carretera tallada. Va, i ara sí, pel que fa a altres festes populars, a la Seu d'Urgell demà es tornarà a representar el Vall de l'Ossa. Feia 100 anys que s'havia deixat de fer, déu-n'hi-do, a la capital de l'Alt Urgell.
Home, de celebració deuen estar, perquè la recuperació d'aquest ball s'emmarca també en els actes festius del Carnaval. De fet, la Germandat de Sant Sebastià porta, atenció, 3 anys treballant perquè es pugui recuperar aquesta tradició. Unes 25 persones acompanyaran a l'Ossa cantant una peça que composa, en aquest cas, l'artista Arnau Obiols. Tot plegat coincideix amb la declaració que n'hem estat parlant a finals de novembre de diverses festes d'aquest tipus com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Concretament, es tracta de les que es fan als pobles d'Arlès, de Prats de Molló i de Sant Llorenç de Cerdans, a l'Alba i Espí, a les parròquies també andorranes d'Encamp i d'Ordino. Així que demà, ja ho sabeu, torna al Vall de l'Ossa i ho fa després de 100 anys.
Molt bé, vinga, més enllà de Carnaval, ara sí, demà s'estrena, ja entrem amb la plana cultural específica que l'Olma ens porta cada dia. Demà s'estrena Variacions sobre el cant dels ocells per a cor i orga. Es fa al Palau de la Música. El compositor, clarinetista i director alemany Hort Wittmann interpreta la melodia i ho fa, Olma, amb clau contemporània.
Sí, i de fet, com a... Bé, està bé comentar-ho, no? Que és que el mateix Palau de la Música li va encarregar l'obra a Wittmann, però ha hagut de passar, això sí, 2 anys per poder-la ensenyar al públic perquè... Doncs, què va passar, la pandèmia? Durant 12 minuts, el músic reinterpreta la cançó tradicional catalana, popularitzada, com tots sabem, per Pau Casals i el seu violoncel, per crear, això diu, un so nou des del respecte i des de l'amor que sent cap a aquest tema.
Mira, sense moure'ns de Barcelona, la notícia curiosa d'avui, no?, que ens portes cada setmana enmig de les obres de la Superilla que s'estan fent a l'Eixample, concretament a les obres del carrer Girona, han aparegut els murs d'una masia datada del segle XVI o XVII i entre els murs d'aquesta masia s'hi ha trobat, atenció, un gran soterrani amb porcelana xinesa molt antiga.
Clar, que es trobi una masia enmig de Barcelona ja és quelcom noticiable.
Home, n'hi havia,
no?,
una al costat del Camp Nou.
Això ja se sabia. De fet, la masia que s'ha trobat ja estava datada del 1823, que van ser els soldats francesos qui la van datar. Però què passa? Què s'ha trobat? Doncs un gran soterrani que, de fet, està... O sigui, en aquest gran soterrani el que s'ha trobat és una peça de porcelana xinesa que està datada entre els anys 1563 i 1640. Aquesta peça, us preguntareu, per què és tan important? Doncs perquè aquests anys que acabem... Aquest període que acabem d'anomenar és un període anterior a l'època en què Europa s'hi va aprendre a coure la ceràmica amb la maestria oriental. Tant és així que de la porcelana xinesa se'n deia or blanc i arribava a Barcelona a bord de les expedicions portugueses. Els arqueòlegs que treballen aquí a Barcelona enmig de les obres de les Superilles ara mateix estan treballant amb la hipòtesi que aquesta casa, aquesta masia que s'ha trobat podria haver estat a prop de l'antic convent dels Caputxins de Sarrià, que va ser abandonat durant el segle XIX i del qual encara es desconeix la ubicació exacta. Segons, de fet, la directora arqueològica de la intervenció, Marta Lucas, que explica a BTV que és bastant excepcional trobar una porcelana en una masia i podria ser la dot d'algú que vol entrar a una ordre eclesiàstica, un fet que podria tenir relació amb que els caputxins, com comentàvem, estiguessin prop de la masia.
Molt bé, quina feina, realment, la d'arqueòleg, quan et trobes una descoberta d'aquestes?
Clar, jo crec que és... Bueno, és que, de fet, l'expressió ho anomena molt bé, pica pedra, perquè deuen haver-hi dies molt avorrits, no?, que vas picant pedra a veure què, però quan arriba el dia que trobes alguna cosa, i si en aquest cas trobes una masia enmig de Barcelona i porcelana xinesa, home, fa il·lusió.
I tant. Mira, Olma, avui, com cada divendres, ens tocava repassar novetats musicals. Avui no tenim a la Mercè Mondello, però, en tot cas, et tenim a tu per fer aquest repàs de les novetats musicals divendres. La cantant Sílvia Pérez Cruz ha publicat Toda la vida un dia, que és el primer avançament del seu nou disc.
Con tu alma al sol entiendo mi soledad. Lluvia y el viento sin esperarte, sin...
Bonica, eh?
Molt bonica. Mira, l'altre dia ho comentàvem, que publicava la Sílvia Pérez Cruz. De fet, aquesta setmana, el dimecres, acabàvem amb una cançó seva, perquè ens presentava com es diria aquest disc, i avui tenim tema nou.
Clar, que de fet, com deies tu, el disc es dirà igual que aquesta cançó, Toda la vida un dia, i teòricament es publicarà, si tot va bé, el 21 d'abril. En el videoclip d'aquesta cançó s'ha gravat a Islàndia, i us recomano moltíssim que el recupereu. És preciós, uns colors, evidentment, blancs, forts, que transmeten com sensació de fred, no? I el que volia transmetre la cantant és la soledat de la que parla la cançó. Una cançó, per cert, que compta amb la col·laboració de la cantant argentina Liliana Herrero. De fet, Sílvia Pérez Cruz explica que li dedica aquesta cançó a ella, una dona, diu, compromesa, potent i profunda. Sobre el disc que donarà llum a la primavera, la cantant ha detallat que les cançons estan ordenades en 5 moviments i que cada una d'elles s'identifica amb un color i que pertany a una etapa de la vida. Podríem dir que és un disc vital.
Mira, fem una pausa de les novetats musicals perquè fa... També tenim novetats pel que fa als festivals, no? Ja se sap qui actuarà. També n'hem parat en aquest programa. La propera edició del festival Ressons Penedès, un esdeveniment que impulsen des del Festival Cruïlla i que es farà en una vintena de cellers de la comarca de l'Alt Penedès.
El Ressons Penedès es farà del 28 al 30 d'abril i entre els artistes que configuren el cartell de divendres hi ha noms com els Catarres i Joan Dausat, Ginestau, Joan Miquel Oliver, que donaran pas a artistes com els Pets, Soleà Morente, Les Migues, Roger Mas, Quico Pi, de la Serra, Marc Serrats o Damari Gelabert el dissabte. El 30, l'últim dia, el diumenge, el festival tancarà amb les actuacions de Maia, 31 Fam, La Fúmiga, Judit Nederman, Pol Batllar, Rita Payés, Mazzoni, Joan Colomo, De La Fe o Xiula, entre molts altres. De fet, que els organitzadors esperen que en total hi vagin entre 20.000 i 30.000 persones. Totes aquestes en cellers del Penedès.
Més novetats, perquè avui també qui ha estrenat cançó és el barceloní Enríquez, que ha publicat el nou videoclip.
Som per un viatge sense origen ni final. Misteriós camí que no sabem on
Viatge, com indica el nom, serà una de les cançons del seu nou disc que publicarà el mes de maig. De moment, el cantant ja havia avançat dues cançons, Comiat i Mar de Vidre, que compten amb les col·laboracions de Berta Sala i de Marc Pujol, Xavi.
Mira, també uns altres que eren molt esperada que publiquessin una cançó, no?, que ja havien estat fent xup-xup a les xarxes aquests dies.
Xup-xup a les xarxes, han fet bullir les xarxes.
Exacte, han estrenat avui nova cançó als The Tietz, es diu Coti per Coti, i aquest nou tema sona així.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap.
si vols aquest sac...
I com bé diuen ells, no me'l puc treure del cap, i ja us aviso que vosaltres tampoc us la podreu treure del cap, perquè aquesta cançó amb aires de sardana, poc pròpia dels atiets, no?
A veure si enganxem altres de les sardanes.
És de la tornada.
La tornada.
És boníssima, m'agrada moltíssim doncs dir-vos que aquesta cançó formarà part del seu nou disc, que es dirà Epic Solete, i que sortirà, us haureu d'esperar, fins al 3 de març, i ara sí...
Mirada.
Molt bé, aquest el Tot Som Pop.
Una cançó molt bona.
Olma, gràcies.
Molt bon cap de setmana i molt bon carnaval, Xavi.
Bon carnaval. Va, ens veiem dilluns i a vostès també ens retrobem dilluns al punt de les dues, aquí a Ràdio Estel. La producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic el Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Us deixem ara fins les 6 amb La Caravana. Tornem dilluns. Bon cap de setmana.
Terror, no vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i vens al cero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber res.
Boti Marcoti.
Intento no creuar-te la mirada.
Boti Marcoti, Boti Marcoti.
No em crec històries inventades.
Boti Marcoti.